Hola, bona tarda. Jo sóc la Nadine del Consell Comarcal de Barcelonès. Avui farem aquesta conferència sobre treballar a Alemanya. Si teniu alguna pregunta, els que esteu allà connectats, a la casa, me la podeu fer per escrit, d'acord? Jo us contesto. Tinc aquí preparada aquesta presentació, però primer de tot us volia explicar qui som nosaltres. Jo treballo, com ja he dit, al Consell Comarcal de Barcelonès i concretament al Centre Europa Jove. Doncs el Centre Europa Jove és un centre on informem a joves d'entre 16 i 35 anys sobre tots els temes que estiguin relacionats amb la mobilitat internacional. Això pot ser treballar, fer pràctiques, aprendre idiomes, estudiar, fem voluntariat, tot això. Vale? Nosaltres organitzem aquest tipus de tallers, com el d'avui. També fem assessoraments personalitzats en un dels nostres centres, que estem aquí a Santa Coloma, a Sant Adrià, a Hospitalet i a Badalona, i també tenim companys a Barcelona. I el centre en si està impulsat per l'Ajuntament de Santa Coloma, Badalona, Sant Adrià, Barcelona, Hospitalet, i nosaltres mateixos el Consell Comarcal de Barcelona. Què més fem? Formació per a tècnics, tenim una pàgina web on tenim molta informació, molts recursos per a joves que vol marxar a l'estranger, per exemple, també ofertes de feina, si algú vol marxar fora i fer un voluntariat, també tenim ofertes allà. Ara us la ensenyo, perquè si no la coneixeu, podria ser molt interessant per a vosaltres. Després teniu accés a aquesta presentació i també us deixaré el meu correu electrònic i si teniu alguna pregunta més endavant també me la podeu fer per escrit. Doncs aquesta és la nostra pàgina web que es diu barcelonesjove.net i aquí tenim, bueno, com podeu veure a la primera pàgina, vídeos, videoconsells sobre diferents recursos, però el que us volia ensenyar sobretot és l'apartat d'ofertes per treballar a l'estranger. També tenim ofertes per treballar aquí, no només a l'estranger, però com parlem avui de marxar a Alemanya, doncs, sobretot parlaré d'aquest tema. Aquí a l'esquerra tenim aquest apartat ofertes de treball a l'estranger i si voleu podeu triar el sector. I us surten totes aquestes ofertes. Algunes ofertes són directes, això vol dir que tenim contacte amb les empreses i nosaltres ajudem amb la selecció. I altres ofertes doncs, són a través d'altres pàgines web i altres recursos. Només us heu de fer usuaris de la pàgina web i bueno, tot això, el que fem és gratis perquè és un servei públic, òbviament. I podeu tenir accés a aquestes ofertes a l'estranger, no només a Alemanya, a tota Europa i també fora d'Europa. Doncs aquí teniu alguns exemples perquè també tenim una altra eina que es diu ClickJob, que és aquest aquí a la dreta. I aquí treballem a través de diferents RSS. Això vol dir que hi ha moltes diferents pàgines web internacionals recollim ofertes de feina, però també pràctiques i beques, d'acord? Aquí tenim l'apartat d'ofertes de treball aquí i aquí Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, etc. etc. Això funciona molt bé perquè d'aquesta forma podeu veure un llistat molt llarg d'ofertes internacionals o beques. Bé, si estem parlant de marxar a l'estranger, hem de tenir en compte alguns aspectes claus. Un punt molt important és per què vull marxar fora. Perquè una persona pot tenir moltes motivacions diferents. I és molt important conèixer la meva motivació i les meves expectatives. Per què vull marxar fora? També quins són els meus frens, quant de temps vull marxar fora, perquè és molt diferent si tinc pensat marxar 3 mesos, 2 setmanes o per sempre. A on vull marxar? Si parlem d'Alemanya és una altra cosa, si en canvi parlem dels Estats Units, per exemple. perquè hem de tenir en compte altres aspectes, visats, etc. Per exemple. També el per què és molt important, perquè en alguns casos tenim una idea d'un país, però sempre és important informar-se sobre aquest país perquè al final pot resultar ser molt diferent si, per exemple, no hem estat mai en aquest país, d'acord? Les motivacions i raons. Motivacions i raons professionals, per exemple. Pot ser que vull millorar el meu currículum, tenir una experiència professional a l'estranger, conèixer altres idiomes, coneixements tècnics, vull conèixer les condicions laborals, o també poden ser raons i motivacions més aviat personals. Vull conèixer altres cultures, països, viatjar, tenir una experiència, sempre volia viure fora durant un temps, o més aviat per competències transversals. I a l'altre costat tenim els frens i pors. Això també és important. Si estem pensant en marxar fora durant una temporada més llarga, és un punt molt important. I, per exemple, pensar, a vegades la gent vol marxar fora per aprendre un idioma, però això també vol dir que encara no parlem tan bé aquest idioma i això implica una dificultat per comunicar-nos. Dificultats per trobar feina. Com funciona aquest país on vull marxar? Quins recursos hi ha? On em puc informar? Tinc prou diners per marxar fora? Pot ser que no tinc persones allà que conec, he de deixar la meva família i els meus amics aquí. Per afrontar tots aquests punts, què és important? Informar-nos, organitzar-nos, preparar-nos bé, conèixer bé el meu perfil i les meves raons i la realitat laboral d'aquest país. Perquè potser que nosaltres estem pensant en marxar en algun país, però justament el nostre perfil professional no necessiten cap persona més. ¿Vale? També les diferents oportunitats que podria tenir. I això és el que volem fer avui aquí, que estem aquí per explicar-vos una miqueta què podem fer. Si volem marxar fora, tenim en general diferents opcions. Aquí tenim les opcions de marxar fora per treballar. I aquí parlem de feines relacionades amb els estudis o feines no qualificades. Perquè moltes vegades, si una persona no té un nivell molt alt de l'alemany o de qualsevol altre idioma, si vol marxar a un altre país, al principi pot costar aconseguir una feina qualificada i relacionada amb els meus estudis. I això també depèn sempre del sector. Hi ha feines on podem treballar amb més i altres que no. Doncs al principi, a vegades, hem de trobar una feina no qualificada per després poder buscar una feina relacionada amb el nostre perfil professional. Què més podem fer? Podem fer unes pràctiques professionals. Podem fer un voluntariat. Aquí només us vull explicar avui breument el servei voluntariat europeu, però també hi ha altres programes de voluntariat per a més aviat de curta durada. També podem marxar fora a estudiar una carrera o idiomes. El tema d'avui és treballar a l'estranger, a Alemanya en concret, però també us parlaré una miqueta d'aquests dos temes, d'acord? Això només per introduir-vos al tema, una miqueta d'informació sobre el mercat laboral a Alemanya. Aquí tenim un quadre d'Eurostat sobre les estadístiques de l'atur a nivell europeu. Això és d'octubre 2013, d'acord? Aquí tenim Alemanya, que és un 5,2% que tenia de l'atur. I aquí, en comparació, tenim Espanya, que són 26, ara no me'n recordo, però sí que és obvi que hi ha una diferència molt gran. Sí que hi ha oportunitats a Alemanya, però també hem de tenir en compte que per a alguns perfils professionals hi ha més oportunitats que per a altres. També és molt important tenir en compte, si parlem de marxar a Alemanya, que si no tenim un bon nivell d'alemany o si no tenim temps per preparar-nos i aprendre l'alemany, tampoc seria tan fàcil a trobar una feina allà. No és per desil·lusionar-vos, però és molt important tenir clar aquest punt, d'acord? El mercat laboral. Aquí també hem de tenir en compte que hi ha una diferència molt gran entre diferents regions. Per exemple, en general, sí, aquí tenim les xifres. A Alemanya eren a l'octubre 6,5% i a Espanya 26,7%. En l'est d'Alemanya hi ha molt més atur que en la part d'oest, la part antiga d'Alemanya, i a Berlín la taxa d'atur també és més alt que en la resta del país. Això també és important a tenir en compte perquè hi ha molta gent que vol marxar a Berlín. Òbviament, la taxa d'atur encara és més baixa que la d'Espanya, però, aun així, és una taxa més elevada que en altres regions d'Alemanya. Per exemple, al sud, a Bavària, hi ha una taxa de 3,5% i a Hamburg, de 6,2%. Altres dades sobre el mercat laboral, que són diferents, potser, que no hi ha un salari mínim, i no sé si això ho heu escoltat, hi ha una gran diferència entre el salari brut i net. Vale? Aquí us he posat alguns exemples. No, això ho ve després. Bueno, això ja hem mencionat, que hi ha una gran diferència de les regions. I aquí tenim un exemple de les retribucions que hem de pagar a Alemanya, perquè això és molt important si trobem una oferta de feina en internet, per exemple, i ens posen el salari brut, que és una diferència molt gran amb el salari final al que rebem nosaltres. Això està en anglès, però aquí tenim les taxes de seguretat social, que del salari brut ens treuen el 15,5% del que hem de pagar nosaltres, el 8,2%, i la resta paga l'empresa. Això és per la seguretat social. Després, la seguretat d'accidents, que aquesta part la paga l'empresa. Després, de pensions, que en total és el 18,9%. De nursing care, que és en el cas de tenir una infermetat, que són més o menys el 2%, i de l'atur, que són el 3%. I després, el tema d'impostos. Els impostos sobre la renta són entre el 14% i el 45%. Això depèn de la classe d'impostos en la que ens trobem, que això depèn si estem casats, si tenim fills, quants anys tenim, etc. Després, la gent que està afiliada a una església, església ha de pagar entre el 8% i 9% de l'impost eclesiàstic, i un impost solidari per a la gent que viu en la part antiga d'Alemanya per ajudar a la part nova. Nova, ja portem 20 anys, però encara hem de pagar aquest impost solidari. Això només per tenir en compte que hi ha una diferència important entre salari brut i salari net. D'acord? Si us interessa també en internet podeu trobar pàgines web que us ajuden a calcular quin serà el vostre salari. Però bueno, ara us explico una miqueta diferents recursos que us poden servir per trobar una feina. Aquí tenim, per exemple, el Portal Europeu de la Joventut. Aquest Portal Europeu de la Joventut és una iniciativa de la Comissió Europea a través d'Eurodes, que són diferents punts multiplicadors que treballen amb aquesta xarxa a nivell europeu. I en aquesta pàgina web vosaltres podeu trobar moltíssima informació sobre estudiar, treballar, fer voluntariat, els vostres drets, més informació per a joves, viatjar per Europa, i això ordenat per països. Aquí tenim La pagina web che qui potete utilizzare un paese, in questo caso sarebbe Alemania, però se siete interessati in altri paesi, ovviamente anche in altri paesi, tenete la stessa informazione e andremo nella parte, nella pestaña che mi interessa. Está muy bien para comenzar a hacer recerca de opciones para jóvenes. Ahora estoy hablando de jóvenes porque nosotros sobre todo trabajamos con jóvenes. También podéis hacer una consulta a través de este portal. Aquí tenemos la opción de hacer una pregunta. Si, per esempio, teniu una pregunta sobre Alemanya o sobre qualsevol altre país, sobre com trobar un voluntariat en el nord d'Alemanya, i no podeu trobar aquesta informació vosaltres, podeu fer una consulta a través d'aquest portal i la xarxa que està darrere, la Eurovest, us contesta per escrit i resol la vostra consulta. Això està molt bé perquè hi ha una xarxa molt àmplia, funciona molt bé i us responen dins de dos dies i ja teniu la consulta resolta. Bueno, aquest és el portal, la pàgina web principal d'Eurodesk a nivell europeu. Us la ensenyo perquè aquí també podeu trobar molts recursos per a vosaltres. Aquí a l'esquerra, per exemple, teniu un deadline reminder. Això vol dir que teniu un llistat de beques, pràctiques, altres recursos que tenen una convocatòria i la podeu trobar aquí en un llistat. També aquí teniu els International Bookmarks, que és informació sobre diferents països, no només europeus, també de fora d'Europa, si en algun moment us interessa, i molts recursos més. Això està en anglès, però hi ha moltíssima informació a través d'aquest portal. Què més us pot servir per informar-vos abans de marxar a Alemanya? Perquè en general podem fer dues coses. Podem buscar una feina des d'aquí, preparar-nos des d'aquí, buscar per internet, fer la entrevista online o marxar allà i tornar aquí, o també hi ha gent que prefereix marxar allà i buscar des d'Alemanya o qualsevol altre país mateix. Això és més aviat una qüestió personal, si sou persones que necessiten molt de seguretat o si som més de, bueno, agafo les maletes i a veure què trobo. Però bueno, jo us dic que sempre és millor tenir preparació i conèixer els recursos que existeixen. I a la pàgina web de CEPE teniu algunes guies amb moltíssima informació i molt actualitzades. En aquestes guies, són guies de diferents països europeus, no de fora d'Europa, teniu informació pràctica, molt pràctica, sobre què heu de fer en el carta de traslladar-vos, sobre l'habitatge, instituts, vehicles, registres, com fer la recerca de feina, el tema de reconeixement de títols, sous, vacances, horaris de treball, condicions de vida, política d'impostos, compres, cultura, etc. etc. Això va molt bé per conèixer una miqueta la situació del país on voleu marxar per instal·lar-vos. La podem trobar aquí, aquesta és la pàgina principal de CEPE, i aquí tenim aquest apartat Eures. Mentre aquí no ho puc fer en directe perquè no es pot veure, però tinc aquí preparat la següent pàgina. Si entrem aquí, trobem aquesta pantalla. I aquí tenim diferents recursos. Un recurs on podem trobar les guies és aquesta. Informació per a la búsqueda d'empleo. En aquest apartat, informació per a la búsqueda d'empleo, trobem les guies. I també tenim aquest apartat que es diu ofertes d'empleo i processos de selecció Eures. Si cliquem aquí, podem triar el país que ens interessa, en aquest cas seria Alemanya. Y aquí podemos encontrar diferentes procesos de selección. Aquí tenemos un a Zaragoza para Alemania, para enfermeras, y un otro para ingenieros a Madrid, que es avui. Aquests processos de selecció es fan des d'aquí. A través de les conselleries d'Eures podeu fer una entrevista aquí a Espanya, no heu de desplaçar-vos a Alemanya. Les empreses venen aquí. Abans sempre hi ha una convocatòria, en aquest cas, per exemple, a Madrid, era fins al 15 de novembre, la gent tenia que enviar el seu currículum, la seva candidatura, i després algunes persones van a Madrid a fer les entrevistes de selecció. Això està molt bé perquè ja des d'aquí podeu tenir un contracte signat i ja sabeu que coneixeu molt bé les condicions, etc. Però aquí també tenim altres ofertes de feina. Hola.
Recursos de Alemanya?
Sí, ja hem començat.
Ah, bueno, sí.
Doncs aquí tenim altres recursos, altres ofertes de feina que publiquen empreses a Alemanya, en aquest cas, i que les empreses des de fora tenen en compte que la gent està aquí encara. Doncs en alguns casos la gent pot, doncs no demanen un nivell d'alemany molt alt o bueno, també es té en compte que la gent pot fer l'entrevista des d'aquí. D'acord? Aquí tenim un exemple d'una d'aquestes ofertes que hem vist allà. D'acord? Per exemple, aquí podem veure que l'empresa publica l'oferta en castellà i no en alemany. Si anem a altres pàgines web alemanes, en aquest cas seria en alemany. Aquest és l'avantatge també del portal CEPER. Si entrem aquí... Hola! Hola, ja hem començat. Si entrem aquí en els processos de selecció, aquí podem trobar els detalls, per exemple, sobre el procés de selecció a Madrid. Aquí tenim els diferents perfils de persones que busquen. En aquest cas, hi podem entrar i tenir la informació detallada. Bé, tornem a la pàgina de CEPER. I aquí també podem trobar més recursos per marxar fora. Aquí el que hem vist abans, la informació per països, les guies que us he ensenyat abans. I aquest és la pàgina principal de la guia d'Alemanya. Buscar una feina a Alemanya, treballar en Alemanya, viure, si veniu amb la família, i sobre l'idioma. A part d'això, en aquesta pàgina web de CEPE també podem trobar informació sobre els currículums, sobre diferents formats de currículum que podem fer per marxar a Alemanya. Perquè això és important a tenir en compte, que hi ha algunes diferències entre un currículum d'aquí i un currículum per marxar a Alemanya. I aquí, en aquesta pàgina web, tenim documents ordenats per països, el primer és d'Alemanya, on s'explica una miqueta, molt resumit, però s'explica què heu de tenir en compte per fer un currículum per marxar a Alemanya. Això us ho ensenyo després. Però aquí, en aquesta pàgina, també tenim un enllaç, us pot veure molt bé, però el currículum dite Europass. Ara us ho explico. Teniu alguna pregunta fins aquí? Els que esteu connectats, vosaltres acabeu d'arribar? No? D'acord. Doncs seguim. Vosaltres si podeu signar aquesta... Pots deixar... Va, gràcies. El currículum Europass és un document que va elaborar la Comissió Europea. D'acord. La Comissió Europea, i són 5 documents que serveixen per acreditar a nivell europeu els vostres coneixements. Ara us parlaré sobretot del currículum Europass, Però també, si us interessa, en la pàgina web del Europass podeu consultar els altres documents, que són el document per acreditar els vostres coneixements lingüístics i després, si heu participat en algun document, en algun programa d'intercanvi, també podeu fer servir per això. Bueno, l'avantatge d'aquest currículum és que podeu presentar les qualificacions i competències a nivell europeu, perquè és un nivell un document estandarditzat que serveix a tota Europa. Sempre és el mateix model i el podeu fer servir en diferents idiomes. Ara us ensenyo després un exemple. A més, a part d'això, té un altre avantatge. A molts països, sobretot a la nord d'Europa, es valoren també altres competències, no només les competències que heu adquirit a través de, bueno, a través de la feina, sinó també altres competències com socials, organitzatives, tècniques, informàtiques, artístiques, perquè la idea és que, bueno, nosaltres aprenem no només una feina, sinó en la vida real, o fent un voluntariat, o fent altres coses, tenint una família. I tot això es pot fer, es pot posar en aquest apartat final del currículum vitae Europass. Bueno, aquí tenim alguns exemples d'aptituds socials. Això ara no salto. I us ensenyo el document. Per fer-ho saber, aquesta és la pàgina web de l'Europass. Aquí podeu trobar exemples. I aquí el podeu crear directament en la pantalla. Aquí tenim els altres documents, el passaport de llengües, el document de mobilitat europeu, suplemento al título certificado, suplemento al título superior. I si volem crear el currículum, ens entrem aquí. I aquesta seria la pantalla que trobem. Ara està en castellà, però podem fer... Bueno, aquí podem triar l'idioma, que pot ser alemany, anglès o qualsevol altre idioma oficial de la Unió Europea. I la part de l'esquerra sempre és la mateixa, en diferents idiomes, i nosaltres hem d'omplir aquesta part a la dreta. Tenim aquí la informació personal, l'empleo sol·licitado, experiència professional, educació, informació, competències personals, que hem vist abans. I aquí tenim un exemple, ara sí, en alemany. Vosaltres parleu alemany? No? Vale. Bueno, per la idea és ensenyar-vos el model, que aquí tenim les dades personals, el que busqueu, quina feina busqueu, l'experiència i aquí les competències personals. Primer, els idiomes, l'idioma matern. Aquí ens saluden des de Bremen. Molt bé. Doncs si després teniu vosaltres més recursos, també ens les podeu facilitar des de Bremen. I aquí tenim altres competències, comunicacionals, organitzatives, artístiques, informàtiques, etc. I si fem servir el model Europass, doncs és molt important també omplir aquesta part. I aquí tenim el document que podem trobar també a través de la pàgina web de CEPE, que són les recomanacions generals en castellà per crear un currículum en alemany. Però clar, per fer un currículum en alemany hem de saber alemany o conèixer algú que sap alemany. Però per fer-se una idea, això està molt bé, llegir aquest document. També aquí podeu trobar altres enllaços a pàgines web que després sí que són en alemany. I aquí us he posat alguns punts que són importants si volem fer un currículum en alemany. En Alemanya sí que es fa servir una fotografia, però és una fotografia diferent, ha de ser molt professional. Té unes mesures diferents, que és una miqueta més gran que una fotografia que es fa servir aquí. Però si esteu a Alemanya, doncs tothom sap quin format ha de tenir. Sempre s'ha de posar les dades personals, l'experiència formal, laboral, formació, coneixements i capacitats. Bueno, els altres punts són punts que també són importants en altres països, òbviament. Però en Alemanya tota la informació que poseu ha de ser acreditable. Això vol dir que si no teniu un certificat d'una feina, no cal posar-la. Perquè les empreses sempre volen saber què opinen les altres empreses anteriors. O què heu fet, almenys un certificat, un document. Sense aquest document no cal posar aquesta experiència en el currículum. Això sí que és molt important. A Alemanya sempre s'envia un tocho així per a sol·licitar una feina, perquè heu d'afegir tots aquests documents. Vale? Els justificants dels cursos realitzats, titulacions obtingudes i en el cas de ser d'aquí també necessiteu la traducció. Si teniu un període en plan, heu d'explicar què heu fet, com heu aprofitat aquest temps, això també és important. I és molt comú signar el currículum al final, bueno, al final, perquè això acredita que és tot correcte i bé, que vosaltres sou els que heu redactat aquest currículum. La carta de presentació també és molt important, normalment d'una pàgina, i allí, bueno, això és molt semblant a una carta de presentació d'aquí, és important explicar per què busqueu o per què us interessa aquesta feina. I per escrit, sí, diuen aquí per escrit, sí, això és cert. El contingut d'una sol·licitud. Primer, la carta de presentació i aquest ordre també és molt important. No val juntar-lo tot i enviar-lo, no. Que aquí, bueno, els alemans que sí que compten els estereotips, que això és superimportant. La primera part seria la carta de presentació. Després podem fer servir una pàgina principal on posem les nostres dades i una fotografia. El següent document serà el currículum on posem la foto si no hem fet servir la pàgina principal, les referències després, els certificats de treball, després els certificats de formació, si hem fet altres formacions també hem d'afegir i al final, si tenim molts documents, un llistat d'annexos. Vale? I això en alguns casos pot arribar a ser un munt d'això. I molt important, també s'ha de presentar bé en una carpeta bonita, bueno, tot això. A Alemanya es pot demanar una ajuda econòmica per fer sol·licituds, perquè això pot arribar a ser molt car. Si no fer fotocòpies, la foto, enviar-lo tot per correu. Si esteu a Alemanya, també podeu informar-vos per demanar aquesta ajuda. També hi ha moltes pàgines web on podeu trobar més informació sobre com fer un currículum, com sol·licitar-vos. En aquest cas, ja serà en alemà. Aquesta és només una pàgina web, que és un exemple. Aquí veiem la sol·licitud i aquí s'expliquen el currículum, la tercera pàgina, la pàgina principal, la foto, tota aquesta informació que és important per fer el currículum i enviar una sol·licitud al món. Aquí tenim una altra pàgina web que us pot fer servir. Bueno. I aquí tenim un exemple. Bueno, Lebenslauf és el currículum, que no sempre cal posar-lo a dalt, per cert, i aquest home, el Max Mustermann, no ha signat el seu currículum. Això sí que es pot criticar, però aquí té les seves dades personals. No és obligatori posar si esteu casats o no, si teniu fills, això, bueno, per llei no us ho podem demanar, però si voleu posar-lo sí que es pot fer. La formació acadèmica i la formació, l'experiència professional, els idiomes. En el cas dels idiomes sí que seria important detallar una miqueta els altres idiomes, l'alemany, si parlo anglès o altres idiomes, i no posar només bàsic o mix, perquè això per a cada persona significa una altra cosa. Hi ha un marc europeu per buscar el vostre nivell, des del A1 fins al C2. Ells expliquen què significa cada escala. L'A1, que sou capaços d'entendre frases bàsics, tal cosa. I això ajuda més a les empreses a fer-se una idea de quin nivell real tenim. ¿Vale? I aquí al final altres competències i interessos. Sí. Interessos. Alguna pregunta sobre el tema del currículum, el procés de selecció? La paperassa. Des d'aquí, moltes gràcies a la persona que ens escriu este tema, però aquí no podem entrar en internet, ¿vale? Però guardem aquesta pàgina, d'acord? I després la passem a les persones. Moltes gràcies. Alguna pregunta? No? D'acord. El tema de l'homologació dels títols, això també pot ser important. No sempre és necessari i depèn molt de la vostra professió i del que voleu fer. Si voleu treballar o estudiar també és una altra cosa, perquè pel tema d'estudiar sí que necessiteu algun reconeixement oficial i també si la vostra professió és regulada. Això també podeu consultar en internet quines professions són regulades i quines no. I també en el cas de tenir una professió no regulada, és recomanable tenir-la, perquè per l'empresa és un document més oficial. En Alemanya ens encanta documents oficials i ho puc dir que soc d'Alemanya. Sí, aquí tenim l'homologació. Hi ha diferents pàgines que ens poden ajudar. Hi ha aquesta que es diu Enignaric i aquí a l'esquerra podem trobar molts països europeus i també fora d'Europa. ¿Vale? Aquí busquem el país que ens interessa, en aquest cas Germany. Entrem aquí i aquí podem trobar informació sobre els organismes que ens poden ajudar amb el tema de l'homologació. Però aquí també hi ha més informació sobre el sistema educatiu, universitats, tot el que estigui relacionat amb el tema de la educació. Hi ha una altra pàgina que es diu Anerkennung in Deutschland, reconeixement en Alemanya. Aquesta pàgina web la podem trobar en anglès i en alemany. I aquí ens guien molt, molt bé, sobretot en tot aquest àmbit del reconeixement. Aquí hi ha un moment, problemes tècnics. Bueno, i aquí ens pregunten, si entrem aquí, Recognition Finder. Bueno, això és en anglès, però si no parlem anglès també podem utilitzar un traductor en Google o qualsevol altre. I aquí, per exemple, comencen a preguntar-nos per què voleu tenir la homologació? Per treballar en el meu camp, per estudiar, per anar a l'escola. Bueno, després entreu. Vull treballar. Després se segueixen preguntant quin perfil teniu, quina experiència teniu, etc, etc. I al final, i també en quina regió voleu treballar, perquè això també depèn d'algun deslloc, de la regió d'Alemanya. I després, al final d'aquest petit qüestionari, doncs us donen l'adreça i la persona que us pot ajudar amb tot el tema de la homologació. Això ho podeu fer des d'aquí, perquè a vegades no és una cosa àgil, sobretot perquè heu de portar molts documents, perquè heu de fer la traducció. En el cas de demanar una homologació també necessiteu una traducció jurada. Bueno, que tots són passos que a vegades són molt lents i si sabeu que voleu marxar a Alemanya, doncs ho podeu preparar des d'aquí i fer tots els tràmits des d'aquí. Vale. Ara us explico un altre recurs que us pot ajudar a trobar una feina a Alemanya o en general a Europa, que és la xarxa EURES. La coneixeu, les que esteu aquí? Sí? Vale. La xarxa EURES també és una iniciativa de la Comissió Europea i té molts recursos diferents. Aquesta és la pàgina principal i el que més interessa sempre és el tema de sol·licitants d'empleo. Ara entrem, però després també us explico altres recursos. Bueno, per començar, també podeu contactar amb els consellers EURES, que els trobeu aquí a l'esquerra, que són persones que estan a diferents països, a tots els països europeus, en diferents regions. I si teniu una consulta molt concreta sobre, per exemple, com puc trobar una feina com mecànic en un poble del nord d'Alemanya, és molt específic, doncs podeu posar-vos en contacte amb aquesta persona que viu en aquesta regió i us pot donar molts més recursos que podeu trobar, per exemple, en aquesta part. ¿Vale? Perquè hi ha gent que està allà, que treballa en aquest àmbit i bueno, la seva feina és ajudar-nos amb aquestes consultes. També parla en diferents idiomes, també podeu triar l'idioma que parla. Tenim un altre apartat en aquesta pàgina que es diu Vida y Trabajo i tenim unes guies que hem de triar el país, en aquest cas Alemanya. I ens surt aquesta pantalla, informació sobre el mercat laboral, sobre el concurs de mercat laboral, en què sectors se necessiten manos de obra, en què sectors tenen un excés de mano de obra, estadístiques, condiciones de vida y trabajo, busca de empleo, traslado, condiciones de trabajo y sobre el tema de libre circulación. ¿Vale? Eso no solo sobre Alemania, sino también muchos otros países europeos. Es información actualizada y nos puede servir antes de marchar para tener una idea de qué nos espera. Bien, ahora sobre el tema de buscar una feina, que entrem aquí en aquest apartat B, i és com, bueno, semblant a qualsevol altre cercador de feina que ja coneixem. Fins aquí està tot en castellà, però després les ofertes normalment són en l'idioma del país. En cas d'Alemanya serà en alemany, Itàlia serà en italià, etc. Aquí podem triar el sector que ens interessa. Doncs aquí triem el sector i aquí hem de posar el país. Vale? Triem Alemanya i em sembla que amb aquest exemple jo he buscat el sector de restauració i ens surten diferents ofertes. Algunes ofertes tenen una bandera europea. Això vol dir que les empreses estan més dispostes a contractar a gent d'altres països. Vale? Doncs, si teniu una oferta que té bandera, doncs us recomano mirar primer aquestes ofertes. Les altres també les podeu mirar, però en aquest cas les empreses tenen en compte que la gent pot arribar des d'altres països.
Però,
si no,
són les empreses que contacten amb EURES.
Sí, bueno, aquest...
EURES a través del sistema de l'empresa que...
Això funciona diferent en cada país. Alguns països posen totes les ofertes en totes les ofertes que entren a través del servei d'ocupació públic en aquest servidor, per exemple, en aquest portal, per exemple, en el cas de Progrés. En Alemanya no són totes les ofertes. ¿Vale? Doncs, aquí pots contactar amb les ofertes a través de amb les empreses que han posat les ofertes en el portal. I si ens interessa una d'aquestes ofertes, entrem aquí, de detalls. I tenim la informació. En aquest cas hi ha en alemany. Aquí ens expliquen, aquí a dalt, aquí va la feina, les dates, i aquí, important, el contacte. Normalment és un correu electrònic i podem parlar directament amb l'empresa. No va a través, bueno, a vegades també va a través del servei públic d'ocupació, però en la majoria dels casos és el contacte directe de les empreses. Però en aquest, si per exemple ens interessa, aquesta oferta és una empresa que està en Alemanya, que sí, que ha posat la bandera europea, que està interessada en contractar gent també de fora, però la sol·licitud que hem d'enviar és la que compleix tots els requisits segons una sol·licitud alemana. I en alemany, òbviament. Vale. Aquí tenim més recursos. El portal EURES també té un apartat específic per a oportunitats de treball per a titulats universitaris. També podem trobar aquí a l'esquerra, em sembla. Sí, aquí enllaços sobre altres serveis d'ocupació, sobre serveis europeus, administracions, educació i formació. Són llistats molt amplis per seguir buscant una feina a nivell europeu. El portal EURES també ofereix una altra cosa, que és aquest programa que es diu Your First EURES Job, el teu primer treball EURES, que és per a joves entre 18 i 30 anys. Vale? Això és important. I si vosaltres, per exemple, heu trobat una oferta de feina a través del portal EURES, l'empresa us convida a una entrevista, podeu sol·licitar una ajuda per fer l'entrevista. Després, si es contracten, també podeu demanar una ajuda per instal·lar-los a Alemanya. Però sempre han de ser ofertes del portal EURES. Això és important. Aquestes ajudes són, bueno, em sembla que són 300 euros per anar a l'entrevista i després una quantitat fixa, segons cada país, són més o menys 1.000 euros per instal·lar-se a Alemanya. Si teniu una oferta de feina, heu de contactar amb els consellers EURES, això que hem vist abans, d'acord? Són ells que gestionen aquest programa, el primer treball EURES. El coneixeu, aquest programa? Sí?
Sí, però
vale, d'acord. Vale. Doncs sí, l'edat sí que és important, que és fins als 30 anys, perquè la idea és, bueno, mi primer treball EURES per a gent que comença a treballar. Bueno, ara ja estem a Alemanya. A Alemanya també tenim un portal del servei d'ocupació públic que es diu en alemany Arbeitsagentur. I aquí també podem trobar informació i ofertes de feina. La podem consultar com, bueno, una miqueta semblant com la pàgina web d'EURES en anglès, en alemany i en castellà i altres idiomes, però les 13 ofertes són d'alemany. ¿Vale? Aquí hauríem d'entrar en la Jobbörse, que és on tenim les ofertes de feina. Ara he triat aquí a dalt el castellà i el tenim en castellà, d'acord? Aquí posem la, el que busquem, que seria una feina o una formació, una paraula clau i el lloc. Em sembla que jo havia buscat educadors socials i aquí ja està tot en alemany. Aquí encara en castellà, però clar, l'oferta està en alemany. I si ens interessa, entrem aquí i podem trobar la informació sobre l'oferta, el contacte, etc. I si complim amb el perfil, si ens interessa, com sempre, hem d'enviar la sol·licitud. Aquest és un altre recurs molt útil. A través de la Consejería de Trabajo tenen una pàgina web sobre vivir i treballar en Alemanya. Aquí també tenim altres informació general, treballar, fer pràctiques, fer un OP i centres espanyols a Alemanya. Aquí també publicar informació pràctica i molt útil a l'hora de marxar a Alemanya i treballar allí, però també tenen un llistat de pàgines web per buscar feina. Això està molt bé, perquè aquí tenim diferents sectors de tot tipus, de informàtica, drets i secretaria, administració, cultura, educació, salut, etc. etc. I aquí entrem en l'apartat que ens interessa i trobem un llistat de pàgines web només d'aquest sector. Òbviament també podem buscar en pàgines generals, però sempre va millor anar allà on estan les ofertes del nostre àmbit. Per exemple, havia posat medios de comunicació i aquí tenim diferents pàgines web amb una petita descripció en castellà que podem trobar allí, per exemple, treball per a dissenyadors, fotògrafos, especialistes en multimèdia, publicitat, per a empleo, pràctiques com són en la indústria del cine, etc. etc. Doncs això val la pena consultar-lo. Vale, altres recursos que ens poden fer servir per buscar una feina a Alemanya. Aquí tenim, a Alemanya, com aquí, tenim EPTs, que també pot ser una ajuda per començar a treballar a Alemanya. Per exemple, aquesta pàgina web, zeitarbeitsvermittlung.de, és un llistat d'empreses de treball temporal, podem buscar EPTs per ciutats, per zones. D'acord? També existeixen a Alemanya les grans com aquí, Randstad, Adecco, Manpower, etc. Però millor buscar una potser més petita, més regional. D'acord? Hola. Hola. No. També el que on podem buscar ofertes de feina són periòdicos, diaris, que també solen tenir un apartat amb ofertes de feina. No de tots els sectors, normalment és més aviat més qualificat, però també ens pot servir. Sempre és millor tenir més recursos. Aquí a la pàgina web de la Consejeria tenim alguns exemples, que són les grans, la Frankfurt Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeit, que són els més grans, però també podem, a veure on està, podem entrar en aquesta pàgina web que es diu premsaescrita.com, triar el país, aquí Europa, després Alemanya, i aquí tenim pàgines, tenim periòdicos més regionals també, que per exemple si volem anar a una ciutat més petita, val la pena entrar allí i consultar les ofertes de feina que tenen en aquesta zona. Altres recursos, diaris, empreses, etc. Ja hem vist fèries de treball, que aquestes fèries també les podem consultar a través del portal de Consejería de Trabajo. Ahí també tenim un llistat Associacions de professionals, col·legis, gremis, cambres de comerç. Si tenim una professió i existeix un col·legi aquí, podem contactar amb ells perquè moltes vegades tenen relacions amb un col·legi d'un altre país i a veure si a través d'aquest enllaç podem trobar més recursos. A vegades les ambaixades o consulats també ens poden ajudar. Bueno, després treballen organismes de la Unió Europea o en la investigació. Això ja hem vist. Això és més relacionat amb el tema de la investigació. Si ens interessa treballar en aquest àmbit, que això no és informació específica per a Alemanya, sinó per a diferents països, però podem entrar en aquesta pàgina web que es diu Euraccess i aquí hi ha molts recursos per buscar una feina en el sector general de la investigació, beques, doctorats, etc. També si volem treballar amb idiomes, hi ha diferents pàgines web que després també us puc enviar un document amb molts més enllaços sobre aquest tema, amb idiomes, perquè a vegades és més fàcil trobar una feina bueno, qualificada o no qualificada utilitzant el nostre idioma en un altre país. Per exemple, bueno, aquí tenim un exemple d'alemany. German Speaking Customer Service Manager. Moltes vegades, per exemple, per a atenció al client, la gent no demana un nivell d'alemany molt alt o de bueno, traducció és un altre tema perquè necessita una carrera. Però hi ha moltes pàgines web d'aquest tipus on hi ha ofertes de feina relacionat amb idiomes. Un altre recurs útil pot ser contactar amb empreses espanyoles en Alemanya. Perquè a un costat pot ser que l'idioma en l'empresa és el castellà o almenys hi ha gent que entén el castellà o el català. També pel tema cultural, a vegades és fàcil treballar amb una empresa que comparteix la mateixa cultura. I també en la pàgina web de la Conselleria de Trabajo tenim un llistat d'empreses espanyoles en Alemanya. Sí, en el nostre sector, on creiem i ja tenim tot l'informació. Això, aquest és un altre tema. Hi ha un programa que es diu The Job of My Life. Aquest és un programa per a persones que a un costat volen fer una formació professional a Alemanya, això us explico després, o persones qualificades que volen marxar a Alemanya, però només per a alguns sectors, perquè a Alemanya hi ha molta demanda en alguns sectors, però en altres no. Doncs hi han obert aquest programa que també compta amb una ajuda econòmica per fer el trasllat, per buscar una feina, per facilitar tot el procés de cercar la feina a Alemanya. Aquest és el portal del govern alemany, de la Bundesagentur für Arbeit, de Job of My Life, que aquí també té el nom Mobipro EU, però com ja us he dit, que es tracta només, bueno, també és un programa per a joves, però en aquest cas entre 18 i 35 anys, ¿vale? I només per a persones amb una nacionalitat europea i amb el requisit d'estar a l'atur aquí. ¿Vale? A la pàgina web de la ZAV, que és l'organisme que coordina aquest programa, podem trobar un llistat de professionals, de professions que busquen en aquest moment en Alemanya, en anglès i en alemany. Mecatrònica, aquí tenim al nivell la qualificació 2 i 3. 2 en general és una formació professional i 3 és formació universitària. ¿Vale? Mecatrònica, tecnologia, bueno, professions d'automatització tecnològica, construcció, etcètera. Doncs molts del sector d'enginyeria també, del sector de sanitat, no, això aquí, al final, la sanitat, l'infermeria i de treballar amb gent gran. Doncs si entreu en un d'aquests sectors, podeu contactar directament amb el centre FAU o també amb els consellers d'EURES d'aquí. I doncs, en el cas de contactar amb els consellers d'EURES, ells us posen un número i si troben una oferta de feina a Alemanya d'aquest sector, es posen en contacte directament amb vosaltres i podeu rebre aquesta ajuda per fer tot el procés. Aquesta ajuda també inclou un curs d'alemà, això és important. Bé, una pregunta, preguntes fins aquí sobre tot el tema de feines qualificades. No? No? Vosaltres, des d'allà, Bremen i Catalunya, no? Vale. Vale, doncs ara parlem una miqueta del tema de feines no qualificades. Com ja he dit al principi, a vegades és més fàcil trobar una feina no qualificada si no tenim un nivell d'idiomes o si encara no sabem com funciona el país. I en general són feines més aviat per a un període temporal, que és per començar un nou idioma, establecer-nos allà. En general, és més fàcil trobar una feina d'aquest tipus en el sector turístic, agrícola o d'au pair. Hi ha agències que ajuden a trobar una feina d'aquest tipus, però sempre són feines temporals. També, normalment, ens poden buscar tot un pack, una feina, un curs d'idioma i una habitació, però hem de tenir en compte que aquestes agències doncs, ens busquen tot, però també tenim el seu preu. Vale? Per això és molt important comparar les diferents agències, informar-nos bé i aquí tenim un llistat a la pàgina web de Joventut de la Generalitat. Tenim un llistat d'agències que gestionen el treball a l'estranger. Vale? Aquí tenim alguns exemples. Però després també hi ha una associació que es diu ACPROCE, Associació Espanyola de Promotores de Cursos en el Extranjero, i que aquesta entitat intenta vigilar la qualitat de totes aquestes entitats i agències. Si tenim un dubte sobre alguna, ens podem posar en contacte directament amb ells, preguntar si tenen més informació sobre aquesta agència. Aquí també tenen un llistat d'associats. Vale? Doncs podem buscar una agència també directament a través de la pàgina web de CEPROS. L'avantatge de les agències és que tenim tot muntat. Només hem de fer la maleta, marxar i començar a treballar, bàsicament. També existeix la possibilitat de fer un au pair. Un au pair és fer un estat d'una família, treballar amb els nens, ajudar a la casa. En general, és fins als 30 anys i també, en general, prefereixen noies. I també, com es tracta d'estar amb els nens, gent que es vol quedar més temps, no només dos mesos a l'estiu, sinó tot un any. Vale? També hi ha moltes agències que ajuden a trobar una família a l'estranger o podem fer el contacte directe amb una família. Bueno, agències tenen l'avantatge que fan una selecció de les famílies, parlen amb ells, si tenim algun problema, ens ajuden a canviar la família, bueno, tenim més suport. També s'ha de pagar, però és molt més barat que una agència de treball. Normalment són com 200 euros per fer aquest servei, però també tenim la possibilitat de buscar una família al nostre compte. Una pàgina web que ens pot ajudar a trobar una agència per buscar una família és aquesta, IAPA, que és l'Associació d'Agències d'Au Pair,
Y aquí también pueden contactarme si tienen algún dubte. O anar directament a través d'una pàgina com aquestes, o per world.es, però també hi ha molts més, per posar-nos en contacte amb famílies directament. Aquí no hi ha cap intermediari. Això vol dir que si tenim algun problema ho hem de resoldre nosaltres. Hem de triar de quin país, xica o xico, a vegades també hi ha per a nois, i a quin país volem marxar. He posat Alemanya i quan sortit, no posa quantes, però eren moltes famílies, i aquí cada família explica una miqueta qui són, quants anys tenen els nens, es presenten per fer-se una idea i després podem parlar amb la família directa. Això està bé per començar a aprendre l'idioma, però normalment també s'ha de viure amb la família. Això són qüestions que hem de tenir en compte si és el que volem fer o no. Bueno, aquí us he posat un llistat d'altres pàgines web que poden servir per buscar una feina no qualificada, que són més aviat per estudiants, d'estiu, són internacionals, no són específicament d'Alemanya, però hi ha ofertes de tota Europa. Però també tenim la possibilitat de treballar al sector d'agricultura. I aquí tenim diferents opcions. Podem fer voluntariat o podem buscar una feina remunerada en la recollida, per exemple, de pomes o el seu també de vendilla o d'altres sectors. Solen ser feines dures i requereixen una bona forma física. I, òbviament, és una feina temporal. Durant alguns mesos, un mes, dos mesos, en algunes regions necessita molta gent, i pot ser una opció. Aquestes són dues pàgines web, per exemple, per trobar una feina d'aquest sector. Però si el nostre objectiu és arribar a Alemanya i millorar l'idioma, també podem començar a fer un voluntariat. Per exemple, a través d'aquesta pàgina web, el WOOF, que vol dir Worldwide Opportunities on Organic Farms, que és per treballar en granges ecològiques. L'avantatge és que, bueno, es pot gestionar molt fàcilment. En les granges podem parlar alemany. És barat, que sí que hem de pagar el nostre viatge i hem de pagar una taxa en sentit per donar-nos d'alta en la pàgina web. Són més o menys 20 euros. ¿Vale? I si tenim un perfil creat, podem contactar directament les granges i les persones que ofereixen un voluntariat. Aquí tenim un exemple. Que és en anglès, però també hi ha l'opció de posar-lo en alemany, en castellà, no? Que expliquen qui són, posen fotos, bueno, aquí posa que sí que també parlen castellà, però si l'objectiu és aprendre alemany, doncs millor que no. Quin tipus d'ajuda necessiten, i si ens interessa i si tenim un compte, podem contactar amb ells aquí. Després també tenim aquesta pàgina web que es diu Workaway, que és semblant, però la diferència és que no només són feines en granges ecològiques, sinó també d'altres sectors, jardineria, construcció, d'au-pair, treballar amb gent gran, de cuina, de manteniment, etc. etc. I aquí també hem de pagar una tassa per la nostra alta, que són 22 euros per a dos anys i per a tots els països. També és una cosa que es pot gestionar fàcilment, és una nostra alta, escriure a les persones i es pot fer des de dos dies fins a molts mesos. Que conec gent que ha anat viatjant a través d'aquestes pàgines, dos mesos allà, dos mesos un altre lloc, i així doncs, podien estar allà i aprendre l'idioma d'allò i fer una cosa interessant, en lloc de quedar-se aquí i no fer res. Són opcions que sí que poden ser alternatives per començar en un altre país. Teniu alguna pregunta sobre això? No? No? Vale. Aquí tenim un exemple, sempre hi ha fotos, la descripció de qui són, què fan, i al final sempre també tenen una valoració d'altres persones que han estat allà. Això ajuda també. Va. Bueno, després també tenim l'opció de treball de pràctiques. Hi ha diferents programes europeus i que ofereixen beques per fer pràctiques a l'estranger. Els més grans i més coneguts són les pràctiques Leonardo da Vinci i el programa Eurodissea. El programa Leonardo da Vinci és un programa també de la Comissió Europea i que ens ajuda a fer pràctiques en diferents països europeus. Cobreixen les despeses d'allotjament, de manutenció, del viatge, un curs d'idioma de 2 setmanes, em sembla, i uns diners de butxaca. ¿Vale? I també ens ajuden a trobar la plaça de pràctiques. En el cas d'Eurovisea, muy mal la comunicació. Ahora mejor. ¿Escucháis mejor? ¿Hola? ¿Podéis decir algo? ¿Hola? Perfecto, ¿me escucháis bien? ¿Sí? Vale, ok. Vale, ¿y había una pregunta? Vale, ok, perfecto. Y había una pregunta sobre qué nivel de alemán de mano para feinas no cualificadas. Y sí que ya la posibilidad de tener este documento para los que estáis inscritos a través de la UNED, tenéis acceso a este documento. Y si queréis también os lo puedo enviar por mail. Había otra pregunta sobre qué nivel necesitáis para trabajar un trabajo no cualificado. Depende del trabajo no cualificado, porque... Por ejemplo, para trabajar en una granja nos van a pedir ningún nivel alto. A ver, siempre os ayuda si podéis hablar un poquito de alemán, pero normalmente aquí el idioma también es en inglés porque saben que la gente no habla alemán, no tienen muchos conocimientos altos de alemán. A veces, si por ejemplo vais a través de una agencia y queréis trabajar en un restaurante, es un trabajo, puede ser un trabajo no cualificado y puede ser que ellos piden un nivel básico de alemán. Eso siempre depende un poco del tipo de trabajo. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Ok. Vale. Pues... Bueno, parece que es tu conexión porque los otros dicen que lo escuchan bien. En este caso, no sé, si quieres sal y vuélvete a conectar. Vale. Ok, pues parece que la mayoría lo escucha bien. Pues seguimos con el programa Eurodisea. Es un programa de prácticas de la Asamblea de las Regiones de Europa, que también cuenta con una beca. Sí, no sé si me escuchas. Vale, pues el programa Eurodisea también cuenta con una beca.
Hola, perdona, la clase de aquí se ha cambiado, ¿no?
Parece que sí.
Vale, perdona.
Pues potencia de vez, el programa Eurodisea también es para hacer prácticas profesionales en el extranjero y que también hay una beca que cubre las mismas, los mismos gastos, menos el viaje de la iglesia. Aquí os enseño, on podeu trobar aquesta informació. Es pot gestionar, per exemple, a través del SOC. Si esteu inscrits al SOC, podeu trobar la informació, si busqueu, aneu a un apartat que es diu treballar a l'estranger, pràctiques a l'estranger, trobeu aquí la informació sobre fer un Leonardo, una pràctica Leonardo da Vinci. És per a gent fins als 35 anys. Això sí, que són 4 mesos, i al final d'aquesta pàgina, aquí teniu un document per sol·licitar aquesta beca directament, és molt fàcil, la podeu omplir, i després, bueno, toca esperar i a veure si amb el vostre perfil encaixa amb una empresa que ofereix una plaça i si compliu els requisits, d'acord? El SOC és una entitat que gestiona el programa Leonardo da Vinci, després hi ha altres entitats, escoles, universitats, empreses, etc. Hi ha algunes entitats que gestionen el programa Leonardo da Vinci només per al sector turístic o només per a Itàlia o només per a joves fins als 25 anys. Sempre s'ha de llegir bé els requisits. Hi ha una pàgina web que es diu Oportunitat Europa on podeu trobar més ofertes de Leonardo da Vinci. Si us interessa també us puc enviar jo un document amb més informació sobre altres opcions de beques. I pel tema d'Eurodissea, aquesta és la que us he dit, a l'Oportunitat Europa, anem aquí a Proyecto Leonardo i aquí doncs, surten diferents oportunitats d'altres ofertes de beques de Leonardo da Vinci. Per exemple, aquí tenim una hostaleria de restauració, una general, etc. etc. Vale, aquí tenim a la pàgina web del programa Eurodissea. Si entrem, bueno, aquí no es pot veure molt bé, però posa ofertes de pràctiques. Ara contesto la teva pregunta. I ens surten les, si triem el país, ens surten les ofertes de pràctiques per aquest país que hem triat. Bueno, no, hem de posar a buscar i sortiran totes les ofertes. I aquí també ens hem de registrar en aquesta pàgina i aquesta beca Eurodissea és fins als 30 o 32 anys, això depèn una miqueta del país. Respecte a la teva pregunta, si hi ha algun tipus de beques per majors de 35 anys. Aquesta és una pregunta que és molt comú, però bueno, no hi ha beques per a gent major de 35 anys perquè bueno, la idea de totes aquestes beques és ajudar els joves que encara no estan en el mercat laboral a trobar una feina i, o a trobar una sortida laboral. Sí, ja ho sé, és un tema complicat, però també els programes d'inserció a Alemanya, el programa Mobipro, els programes d'Eurodissea, Leonardo da Vinci, tot acaba amb 35 anys. Hi ha possibilitat de fer voluntariats que tenen una remuneració però molt baixa, bueno, són 300 euros em sembla, però beques per fer pràctiques jo no les conec a nivell europeu. Aquestes pràctiques, Eurodissea, sí que són remunerades, que també condueixen l'allotjament, la manutenció, un curs d'idioma i els diners de butxaca. El viatge l'heu de pagar vosaltres. Més preguntes sobre les pràctiques? Vale. Aquí tenim una altra opció per fer pràctiques, però això és només per a estudiants o gent no titulada. Això vol dir que han acabat la carrera fa 2 anys. I a través de l'associació estudiantil que es diu AISEC, que és per a alguns sectors com enginyeria, magisteri, màrqueting, i amb un mínim de B2 d'anglès, en diferents països, no només a Alemanya, és a nivell europeu i internacional. Però també pot ser una opció interessant, però també és fins als 30 anys. Vale? Si us interessa, podeu contactar amb AISEC a través de la pàgina web nacional d'AISEC d'Espanya. Vale. Bueno, també us volia explicar una altra opció que tenim per treballar a l'estranger, però a través d'un voluntariat, però aquest sí que és un voluntariat amb una beca, que es diu el Servei de Voluntariat Europeu, que és a través d'un programa europeu que es diu Joventut en Acció, però també acabem als 30 anys, que em sap greu, però bueno, tot, sí. Bueno, tot, la majoria de les opcions són per a joves. Sí, això és per una idea més antiga, que a partir dels 30 anys tot tenia la vida laboral resolta, però avui en dia, bueno, ja no sempre és el cas. Però potser que hi ha algú connectat que té menys de 30 anys, i us ho comento, que és un programa que està obert a qualsevol persona, independentment dels estudis, dels coneixements d'idiomes, només heu de tenir entre 18 i 30 anys. La majoria dels projectes són entre 6 mesos i 12, 12 mesos és el màxim, i també inclou l'allotjament, un curs d'idioma, el viatge d'anada i tornada, la manutenció, una assegurança mèdica i uns diners de butxaca. A part d'això, també compta amb una sèrie de formacions en el país d'origen, també en el país de destí teniu una sèrie de formacions, un tutor o una tutora, i com és una beca, un programa europeu, s'ha de preparar amb alguns mesos d'antelació. Si us interessa, aquesta és la pàgina web on podeu trobar tots els projectes a nivell europeu. La majoria dels projectes són del sector social. Pot ser, per exemple, treballar amb nens, amb gent gran, amb immigrants, però també medi ambient, cultura, art, esport. I aquí, si entrem en tema, podem tenir tota la informació dels diferents programes. Aquí, hola.
Hola.
Aquí tenim uns exemples d'animals, antidiscriminació, antidrogues, agricultura, nens, etc. etc. Podem triar el tema que més ens interessa. Triar el país, en aquest cas he posat Alemanya. I tenim, en aquest cas, 437 projectes en tota Alemanya. Si entrem aquí, sobre una altra pantalla, i no està aquí. I tenim tota la informació sobre el projecte. Aquesta pàgina web està només en anglès. ¿Vale? Alguns projectes publiquen l'oferta de voluntariat en el seu idioma, en aquest cas en alemany i en anglès, però no està en castellà. ¿Vale? Si entrem aquí, hi ha tota la informació sobre el projecte, de què consisteix la feina, quants voluntaris hi ha, com és l'allotjament, quina és l'entitat, tot això, i el contacte. Si volem fer un voluntariat europeu, no podem fer nosaltres mateixos pel nostre compte, hem de buscar una entitat d'enviament, perquè és una beca europea i l'hem de sol·licitar a través d'una entitat. També a través d'aquesta pàgina web podeu buscar entitats d'enviament, que aquí a Barcelona i a Barcelona hi ha moltes, i us ajuden a trobar un projecte. Si teniu menys de 30 anys i ganes de fer voluntariat, jo us ho recomano molt perquè, bueno, és un programa totalment pagat per estar 12 mesos fora per fer un voluntariat. Voleu una? Sí? Vale. Vale. Alguna pregunta sobre el voluntariat europeu? Sí, ja ha comentat que no es pot veure en castellà. Alguna pregunta més? No? Vale. Bueno, ara us comento algunes coses sobre el tema d'estudiar a Alemanya, però no entro massa en detall perquè el tema era treballar a l'estranger, treballar a Alemanya. Només alguns recursos que us poden servir si esteu buscant estudis o voleu seguir estudiant allà. I aquesta pàgina web que es diu Study in Europe, que sí, que aquesta sí que la podeu canviar al castellà aquí. I aquí també podeu trobar molta informació sobre els sistemes educatius, sobre universitats, sobre passos a seguir si voleu estudiar en aquest país. Tot això el teniu en aquest portal Study in Europe. Altres recursos. I aquest portal que es diu Study Portals, aquí tenim informació sobre estudiar bachelor, màsters, doctorats a distància, això molt important, temes de beques, cursos més curts, experiències d'altres persones. Però aquí sobretot destaco el tema d'estudis, bachelor i màster, i el tema de scholarships, de les beques. Que són beques nacionals, internacionals, però sí que pot ser interessant si volem anar a un altre país a estudiar. Després tenim aquesta pàgina web que es diu International Students, internacionalestudierende.de, i aquí també podeu trobar molta informació ordenada des del principi fins a acabar els estudis a Alemanya. Preparar els estudis, a l'arribat, durant la carrera, a l'acabar la carrera, passos a seguir, coses que heu de tenir en compte. Però aquesta pàgina també està només en alemany i en anglès. Però ajuda a estructurar tot el procés de buscar un curs per estudiar allà. Aquí, bueno, no us pot veure gaire bé, però a casa segurament podeu entrar fàcilment. Dos enllaços més per buscar beques per estudiar a Alemanya i a altres països. En el primer cas, que és una pàgina europea, la segona també, i l'última, de DAAD, sí que és específica d'Alemanya. El DAAD és el Servei Acadèmic d'Intercanvi amb Alemanya. I em sembla que he posat aquí una pàgina web d'ells. No, és la mateixa. Aquesta és la pàgina web del DAAD, que també està en castellà. Tenim una representació a Madrid, però també una altra a Barcelona. Està aquí, però no es pot veure. I aquí també hi ha molts recursos relacionats amb el tema d'estudiar a Alemanya. Aquí també tenim el tema de beques. Beques per fer una carrera, però també per fer un curs d'alemany allà. Informació sobre viure a Alemanya, aprendre alemany, investigar, estudiar. I bueno, doncs és el servei d'intercanvi acadèmic. També podeu contactar amb els representants aquí. A Barcelona estan alguns dies a la setmana en l'Institut Goethe de Barcelona. Abans ja hem vist el programa Mobitro EU i hem parlat sobre la mobilitat de professionals, però també té una altra oportunitat, que és fer una formació professional a Alemanya. També amb un límit d'edat, que en aquest cas és fins als 35 anys, i en alguns casos, depèn de la professió, fins als 40. ¿Vale? Però aquí estem parlant d'una formació professional. No és una feina, és estudiar tota la formació professional dual en Alemanya. La formació dual és un sistema que en Alemanya és molt comú, que això vol dir que és formació i al mateix temps és treballar en una empresa, que pot ser, per exemple, 3 dies a l'escola i 2 dies a l'empresa, o 2 mesos i 2 mesos, però sempre amb aquest aspecte pràctic. I doncs, Alemanya necessita en alguns sectors molts treballadors i també falta gent per començar la formació professional. Per això han començat a llançar aquest programa, el Job of My Life o Mobitro.eu, que és el mateix, amb la intenció de tenir en alguns anys gent qualificada que pot cobrir aquests llocs de feina. Aquí l'avantatge és que qualsevol persona pot començar a fer la formació, si parla alemany o no, perquè abans de començar el projecte, a la formació allà, feu 4 mesos de curs d'alemany aquí. Després es fa unes pràctiques d'alguns mesos, després es torna aquí, si l'empresa està interessada i vosaltres també després de fer les pràctiques i signa el contracte i comenceu a la formació professional allà. Després, cada persona rep durant els 2 o 3 anys, que depèn de la carrera, una remuneració que són 818 euros al mes i una ajuda anual per fer un viatge aquí a Espanya. Si us interessa aquest tema, es pot gestionar o directament a través d'aquesta pàgina web o de la ABAC Agentur, que és el Servei Públic d'Ocupació d'Alemanya. Però en aquest cas heu de parlar ja en alemany. Si no és el cas, podeu contactar amb diferents empreses, aquí també a Barcelona hi ha algunes que gestionen aquest programa, i fer el procés de selecció. Però sempre depèn si vosaltres esteu interessades en les formacions que ofereixen, perquè no estan totes les professions en el català, perquè Alemanya només ofereix per a algunes professions on realment tenen la necessitat de cobrir aquests llocs de feina. Doncs a través d'aquesta pàgina web podeu contactar més a través de la ZAV o a través del SOC, on nosaltres també us podem facilitar més contactes si esteu interessats en la forma en les formacions professionals a Alemanya. Alguna pregunta sobre aquest programa? No? No? Ok. Nosaltres tampoc? Ok, seguim. Aquí no es pot veure res, perquè està tot en blanc, però són alguns enllaços sobre recursos per estudiar Alemanya. Uf, que no veig res millor. Sí, gràcies. Vale. Sí, el primer enllaç és del TAAD, que hem vist abans, que ofereixen cursos d'alemany a Alemanya, però aquí sempre heu de tenir ja un nivell bàsic d'alemany, vale? per accedir. Sí, vale, ok, millor que nosaltres des d'aquí. Doncs tenen algunes beques, però per a gent que ja té un nivell bàsic d'alemany. També tenen aquests cursos d'estiu. Després, si ja esteu a Alemanya, us recomano contactar amb una Volkshochschule, que seria una escola popular, que tenen molts, és com un centre cívic, però diferent, no sé, que tenen molts cursos i els preus són doncs, populars, que és molt més barat per fer un curs d'alemany o de postura, d'escacs, de matemàtiques, qualsevol cosa, però també tenen molts cursos d'alemany. I aquí teniu un enllaç a un llistat d'escoles d'idiomes d'Alemanya. Segurament algú vol preguntar sobre beques. El tema de beques és complicat. En aquest cas haureu de mirar el cercador de beques del TAAD. És on podeu trobar més beques que en altres pàgines. Perquè abans hi havia beques del Ministeri d'Educació per estudiants, per fer cursos d'estiu a l'estranger, però ja no n'hi ha. Doncs jo us recomanaria mirar a través del TAAD per buscar beques per estudiar alemany a l'estranger, bueno, a Alemanya. O, sí. Bueno, ja estem acabant. Ara us volia parlar una miqueta del tema de bueno, formació pràctica, tema de l'allotjament, bueno, el tema de compartir pis és molt comú en Alemanya. Si voleu marxar allà també per conèixer gent, etc., és més recomanable. Aquí us he posat alguns enllaços per buscar una habitació o un pis compartit. Els preus varien molt, depèn de la ciutat. Si estem parlant de l'est d'Alemanya, de l'oest, aquí us he posat una pàgina web, per exemple, de la meva ciutat, a Leipzig, que està a l'est, que és molt, molt barata, molt bonica, si voleu anar-hi, us recomano. Aquí, per exemple, tenim habitacions de 170 euros, 200 euros, però si fem la mateixa búsqueda en únics, n'hem posat 200 euros més. ¿Vale? Això és una cosa que hem de tenir en compte. Berlín també encara és una ciutat barata, però està canviant. No sé com estan els preus a Bremen, que hi havia un company allà a Bremen, però és una cosa que hem de tenir en compte, barat. ¿Vale? Bueno. Entonces, però en general hi ha una diferència entre est i oest. I... Però bueno, això depèn de, però no és fàcil de trobar. Això també depèn molt de la ciutat, si és fàcil de trobar o no. Per exemple, a ciutats grans on hi ha moltes, molts estudiants, però això és com aquí, és molt difícil, hi ha més competència, hi ha ciutats que no són tan populars, doncs hi ha més oferta. Però potser que hi ha menys pisos compartits, doncs, si no hi ha estudiants, per exemple. Bueno, si encara no tenim una habitació i estem buscant, podem anar a un alberg juvenil. O també hi ha moltes pàgines web d'alternatives. Però això no és una cosa per una estada llarga. És per fer un intercanvi de cases, per conèixer gent, que hi ha pàgines web on podem oferir la nostra casa aquí i l'intercanviem amb algú a Alemanya. A qualsevol altre lloc. Després hi ha altres pàgines web tipus Couchsurfing o Hospitality Club o Servas, etc. que és per estar en casa d'una persona, no és un intercanvi directe, és més aviat un intercanvi cultural, que podem contactar amb una persona a Alemanya, ens ofereix la seva casa i també és una forma de conèixer gent d'allà. Això també és una cosa que es pot servir si esteu vivint en una altra ciutat pel tema social, perquè és molt important conèixer gent en una altra nova ciutat. I a través d'aquestes xarxes fan moltes activitats, en la majoria de les ciutats. Tenen una xarxa molt àmplia on hi ha gent estrangera i gent local que es troba, que fa intercanvi d'idiomes, fa pràctica d'idiomes, està molt bé. I per cert, també ho podeu fer aquí, si ja parleu una miqueta d'alemany, si voleu fer això, doncs podeu contactar amb un grup i parlar alemany, si a Facebook també, i parlar alemany o anglès o francès o el que vulgueu. O al Facebook també hi ha molts grups. Però aquestes xarxes funcionen molt bé. Aquí us he posat la de Couchsurfing. I si, per exemple, voleu practicar l'alemany, aneu a alguna trobada aquí a Barcelona i, bueno, hi ha molta gent que està interessada en practicar el seu idioma. El mateix a Alemanya, per conèixer gent està molt bé.